5 minuts més.
Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Aquest és el despertador de referència a les comarques de Girona, que aquest matí ja us avança que tenim una jornada amb molta boira, Neus. De nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Ens llevem amb els carrers molls. Agafeu paraigües perquè tenim el temps inestable. I a aquesta hora hi ha 6 graus a Olot, a Ripoll, a Mieres i a Sant Feliu de Pallerols, 5 a Ribes de Freser i a Vic, 7 a la Vall d'en Bas i a Girona, Antena 8 a Castellfollit de la Roca, Santa Pau, a Banyoles, Anglès i a Figueres, 2 a Das i 0 a Vall de Núria.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Va canviant el temps, ha canviat ja les últimes hores, ahir alguna pluja, alguna tempesta al nord del Ripollès, a Molló, 21 litres per metre quadrat, amb calamar-se, i la neu que va baixar de 2.000 a 1.700 metres. Bé, precipitació en forma de neu, per exemple, a Núria, 16 litres per metre quadrat, Ull de Ter, 15 litres, un litre només a Ripoll. Bé, en van caure fins a 9 a la Vall d'en Bas, 11 litres per metre quadrat a Olot, o 4 litres a l'Alt Empordà, a Darnius i Boadella. Bé, avui el temps serà variable i inestable, matí ennuvolat amb algun xàfec, a primera de la tarda hi pot haver una mica de pausa, però a mesura que avanci la tarda tornarà a repetir-se aquests ruixats, ruixats a les comarques interiors i del nord, difícilment cap a la costa. Però atents a un front d'aire fred que arribarà al vespre i a la nit, sobretot pels vols de mitjanit. Aleshores, també matinada de divendres, tindríem més pluges, algunes tempestes amb calamar-se i baixa la temperatura. Per tant, podria nevar a 1.600, 1.500 metres, baixant a 1.200. Per tant, divendres al matí ja aniria passant aquest front, però de matinada pot deixar una bona regada a les comarques interiors i no tant cap a la Costa Brava, la Selva, punts de l'Empordà, aquí poca precipitació. En definitiva, tornem a l'hivern amb aquesta baixada de temperatures i al cap de setmana algun ruixat, però temperatures lleugerament més baixes, amb tendència a baixar notablement dilluns de la setmana que ve.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Estem a punt d'arribar al primer aniversari de la guerra d'Ucraïna i la veritat és que les coses, lluny d'arreglar-se, sembla que cada dia es compliquen més. És moment de fer balanç perquè, en certa manera, a casa nostra també hem patit les conseqüències d'aquesta guerra. D'una banda, pels preus, d'això ningú se n'escapa, però també és que a casa nostra hi han vingut més de 300 persones d'origen ucraïnès que s'han instal·lat aquí. Alguns han marxat, els que s'han quedat han parlat amb nosaltres. La guerra de Rússia contra Ucraïna arriba al seu primer aniversari, com dèiem, moltes de les persones que han fugit del conflicte han vingut a les nostres comarques escapant-se de l'horror, Neus, i de la barbària.
Sí, alguns d'aquests refugiats s'han establert a la Garrotxa i Ràdio Olot i Olot Televisió han pogut parlar amb ells, concretament amb la família de la Zoya, provinent de la zona de Kharkov i que de mica en mica es van habituant al seu nou dia a dia.
La lucha estaba corriendo al lado de mi casa. Los aviones volaron y las bombas explotaron. Estábamos en el sótano la mayor parte del día. Las aldeas serranas quedaron completamente destruïdes i decidimos irnos.
Un altre testimoni de l'horror viscut a Ucraïna i que també escoltarem en el nostre informatiu el trobem en un sacerdot resident durant anys a la Garrotxa, és en Yuri Stasiuk.
En Yuri és també paramèdic i va ser una de les persones que va atendre els soldats ucraïnesos ferits tan bon punt va esclatar la guerra. Aquesta setmana ha passat pel programa La Finestra d'Olot Televisió per recordar el que va viure ara fa justament un any.
Sí, ja fa un any de la guerra d'Ucraïna i semblava que fos ahir. Pàgina de successos intensa avui. Detenen un jove sense carnet de conduir per fer avançaments perillosos dins els túnels de Bracons.
Els Mossos també el denuncien per circular sense ITV i el relacionen amb dos conduccions temeràries més.
Vaja, una perla. Els Mossos d'Esquadra han decomissat 1.040 plantes de marihuana al barri de les Fonts d'Olot.
Han detingut un home de 28 anys per un presumpte delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. És una de les operacions més importants que hi ha hagut a la comarca per cultiu en els últims anys.
I denunciat per enverinar gossos i gats a Olot. Olot han trobat a una propietat del sospitós un compost químic prohibit l'any 2007 i que té una acció ràpida i sobretot molt agressiva.
Durant l'entrada al domicili també es va confiscar una arma llarga d'aire comprimit. La investigació continua i un jutjat d'instrucció d'Olot ha obert diligències prèvies.
Bé, més enllà dels successos, avui també us parlarem de la Biblioteca Maria Vayreda. Perquè el centre torna a estar plenament operatiu. Durant aquestes tres setmanes s'han canviat el terra de la planta baixa i han retirat l'escala de cargol que connectava la sala infantil amb el soterrani.
Malgrat les obres, les activitats infantils han continuat la seva programació i s'han pogut fer amb tota normalitat.
La directora de la Biblioteca Maria Vayreda d'Olot és la Judit Badia.
Més informal, sí, més comoditat, això és el que intentem, de fet, que la biblioteca vagi perdent aquest concepte, no? Tant de biblioteca d'estudi i silenciosa. I bueno, doncs el terra també ens ha ajudat una mica a perdre aquesta idea que tenim de biblioteca. Sí.
Situacions que emocionen.
No mereixo tantes coses, no. No m'ha costat tant d'ajudar. Perdoneu, estic emocionat.
És el carrossaire de la colla carnavalesca d'Olot i Castellfollit, Lluís Soler, que ha estat reconegut per la seva contribució al carnaval. L'Ajuntament d'Olot li ha fet entrega d'un guardó a la seva tasca a favor de la cultura popular i als seus 93 anys la colla li ha donat una molt bona sorpresa. I ja que parlem de carnaval, l'associació Rapsòdia Veus Literàries organitza la sisena edició del concurs de poesia eròtica d'Olot.
El certamen es celebrarà diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Pere Serrat. Els rapsodes de l'associació recitaran els 23 millors poemes dels 75 que s'hi van presentar. Des de l'organització animen els poetes de la comarca a sumar-se a aquesta iniciativa, ja que la majoria de participants provenen d'arreu dels Països Catalans.
Precisament se'n queixa d'això Santi Jou, que és membre de l'associació Rapsòdia Veus Literàries.
Nosaltres només en poesia eròtica aquest any tenim 75. És un èxit brutal. Torno a queixar una vegada més, que ja ho havia fet altres anys. Els olotins, garrotxins, no sé on són, i n'hi ha molts, no escriuen aquests.
L'hoquei Olot torna a la pista amb l'objectiu de seguir invicte aquesta segona volta. Els olotins visiten la pista del tercer classificat al Sant Just aquest dissabte a les 8 del vespre.
Després d'un cap de setmana d'aturada, els de García i Piera volen seguir amb la bona dinàmica de resultats després d'encadenar 3 victòries consecutives. Tota la plantilla està disponible pel duel a Sant Just.
Jordi García explica què suposa aquest nou rival.
És una plantilla feta ja l'any passat, ja ho era. És una plantilla feta per intentar pujar de categoria. Sí que és veritat que és el que estem veient, o sigui, són gent amb experiència que per molt que hi hagin resultats ajustats, ells saben jugar amb el marcador.
El sènior femení de l'hoquei Olot es prepara per l'ascens. Després de quedar terceres en la fase regular, les olotines lluitaran per pujar a primera catalana femenina.
L'equip format per jugadores locals debutaran aquesta segona fase a la pista del Martinenc, tercer classificat del grup A.
Sí, ha anat damunt totalment i estic amb noies que feia anys que no jugaven, que ho havien deixat, que ja són mares, que ja bueno, han de tornar a agafar ritme i la veritat és que estan millorant molt, tenen moltes ganes i això sempre ajuda moltíssim.
El primer partit de la nova fase de competició del femení de l'hoquei Olot serà el pròxim 5 de març a 6:45 de la tarda a la pista del Martinenc.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Graboleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat i com és habitual s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar ni al carrer Bisbe Vilanova, al carrer Hospici, al carrer Marià Jolis Pellicer, al carrer Estanislau Vayreda i al carrer Geranis. Aquest matí de 8 a 10 tallaran al carrer Sant Ferriol. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Gràcies, doncs, a la policia local per aquesta informació. Recordeu circular amb màxima precaució, Neus, perquè avui la boira és molt intensa, oi?
És intensa, tenim boira, tenim carrers molls. És cert que no ha gelat, les temperatures són en general positives, però sí que s'ha de tenir en compte a l'hora de circular, el que dèiem, les complicacions de visibilitat i la possibilitat de patir algun accident a causa d'aquesta humitat que tenim en l'ambient.
Ara són les 7 i 10.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
En punt, és un quart de vuit. Demà es compleix el primer aniversari de l'esclat de la guerra d'Ucraïna. L'èxode de ciutadans fugint de les bombes va coincidir amb una allau de solidaritat vist en ben poques ocasions a la Garrotxa. Aquí a casa nostra van venir-hi més de 300 persones, famílies senceres, segons alguns ucraïnesos, que van ajudar els seus compatriotes. Neus, però n'hem sabut testimonis.
Sí, perquè alguns d'aquests refugiats s'han acabat establint a la Garrotxa i Ràdio Olot i Olot Televisió han pogut parlar amb ells, concretament amb la família de la Zoya, provinent de la zona de Kharkov i que de mica en mica es van habituant al seu nou dia a dia.
I ha parlat en Gerard Puigdemont.
Fa un any la situació ucraïna era més que extrema. Això va fer que moltes persones fugissin de casa seva per anar a viure en millors condicions. La família de la Zoya va arribar a Catalunya el mes de març, després d'un llarg periple.
Llegamos a España el 25 de marzo con los bomberos de Girona. Desde Kharkov viajamos en autobús de evacuación a Polonia y de ahí nos llevaron los bomberos de Girona. Luego nos colocaron en familia en Montecut, Marika y yo. Y vivo ahí durante una semana. Luego a la Cruz Roja y nos instalaron en un albergue de Donbass, 3 meses.
Al mes de novembre aquesta família es va poder instal·lar a Olot. Aquí viuen la Zoya, els seus fills Maxim i Irina i la seva neta Margarita. El marit de la Zoya i el marit de l'Irina s'han quedat treballant al seu país. Tots ells són de Bagalkia, una ciutat propera a Kharkov, que ben aviat va quedar devastada per la guerra i que continua estant molt present a la memòria de la Zoya.
La lucha estaba ocurriendo al lado de mi casa. Los aviones volaron y las bombas explotaron. Estábamos en el sótano la mayor parte del día. Las aldeas serranas quedaron completamente destruidas y decidimos irnos.
La Zoya treballa des de fa un mes en una pizzeria. La seva filla Irina està buscant feina i està aprenent l'idioma. En Maxim estudia online i aprèn també l'idioma. I la petita Margarita va a l'escola. Precisament un dels primers grans reptes dels refugiats està sent aprendre el català i el castellà. La Zoya i la seva família poden almenys un any després viure en tranquil·litat. Tot i així, no obliden el seu país i continuen insistint que la guerra no ha acabat ni molt menys.
Un altre testimoni de l'horror viscut a Ucraïna el trobem en un sacerdot resident durant anys a la Garrotxa. És en Yuri Stasiuk. En Yuri és també paramèdic i va ser una de les persones que va atendre els soldats ucraïnesos ferits tan bon punt va esclatar la guerra.
Aquesta setmana ha passat pel programa La Finestra d'Olot Televisió per recordar el que va viure ara fa justament un any.
Yuri Stasiuk va ser sacerdot de la comunitat ucraïnesa d'Olot durant anys. Ara viu i fa la seva tasca a Barcelona. El que poca gent segurament sap, però, és que aquest ucraïnès de poc més de 30 anys, nascut a prop de Lviv i que va arribar a Catalunya fa 13 anys per estudiar teologia, va cada any al seu país ajudar l'exèrcit i va des del 2014 i l'any passat, just el dia 24 de febrer, va decidir anar a donar un cop de mà al front. Al principi anava a fer tasques de capellà, però des de fa un temps hi va amb una associació de voluntaris fent funcions de paramèdic.
Moltíssimes vegades ens van dir que vosaltres sou una mica bojos perquè ningú no volia anar-hi. Clar, i nosaltres hauríem d'anar perquè allà hi ha un dels nostres, no? I no no deixem a ningú.
En Yuri va estar fent primers auxilis als fronts a Saporija i Kherson amb un grup de persones molt diverses, entre els quals hi havia un advocat, un entrenador o un metge. Allà, però, tots eren igual. En Yuri, mica en mica, va païnt la setantena d'evacuacions a l'hospital de campanya que va haver de fer.
No sé com explicar-lo. En aquest moment ho fa, no sents res. Després ja passa temps i ja comences a pensar i sentir, no? Però en aquest moment no tens res. El més important del món i de la teva vida és el teu treball que fas.
En Yuri és també qui es va encarregar que tot el material vingut des de la Garrotxa arribés en bones mans. Explica que actualment el que fa més falta són medicaments.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem a la pàgina de successos. Han detingut un jove sense carnet de conduir per fer avançaments perillosos dins els túnels de Bracons.
Els Mossos també el denuncien per circular sense ITV i el relacionen amb dues conduccions temeràries més.
Informa Natàlia Moreno.
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat un jove de 22 anys sense carnet de conduir enxampat fent avançaments perillosos dins el túnel de Bracons. Li atribueixen dos delictes contra la seguretat viària per conducció temerària i per conduir sense haver obtingut mai el permís. Agents de trànsit que feien un control preventiu a la C-37 al municipi de la Vall d'en Bas van veure com el vehicle que duia els quatre intermitents feia un avançament imprudent, posant en perill la resta d'usuaris de la carretera. Quan van aturar el cotxe, el conductor va dir que no duia sobre el carnet i va ensenyar una foto al seu mòbil. Arran de les gestions per comprovar-ne l'autenticitat, els Mossos van descobrir que mai havia tingut el permís. A més, els agents van comprovar que no disposava de la inspecció tècnica de vehicles en vigor a causa de defectes molt greus al cotxe. Van detectar mancances en els ancoratges del cinturó, que no tenia llum de fre posterior ni de la placa de matrícula de darrere, i també problemes als pneumàtics. Per això també l'han denunciat i van immobilitzar immediatament el vehicle. Després de fer les investigacions corresponents, els agents van comprovar que ja havia fet la mateixa maniobra temerària, dos avançaments perillosos més, el 31 de gener i el 14 de febrer. Al reguitzell d'infraccions, els Mossos hi sumen una denúncia administrativa per no haver-se identificat inicialment amb cap document i fer-ho amb una fotografia en format digital que no corresponia a la seva identitat. El detingut, sense antecedents, va passar el mateix 17 de febrer a disposició judicial davant del jutjat en funcions de Guàrdia d'Olot.
I els Mossos d'Esquadra han decomissat 1.040 plantes de marihuana al barri de les Fonts d'Olot. Els agents han detingut un home de 28 anys per un presumpte delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric. És una de les operacions més importants que hi ha hagut a la comarca per cultiu en els últims anys.
La matinada d'aquest dimecres s'ha produït l'entrada al domicili on els Mossos d'Esquadra han decomissat més d'un miler de plantes. El domicili, situat al carrer Volcatra i T del barri de les Fonts, ja havia estat investigat des d'inicis de febrer per part dels cossos de seguretat. En la intervenció hi han participat els ARRO i els serveis d'investigació i seguretat dels cossos dels Mossos d'Esquadra. El detingut, un home de 28 anys, es troba pendent de passar a disposició judicial.
I encara una última qüestió. Denunciat per enverinar gossos i gats a Olot, han trobat a una propietat del sospitós un compost químic prohibit l'any 2007 i que té una acció ràpida i sobretot molt agressiva.
Durant l'entrada al domicili també es va confiscar una arma llarga d'aire comprimit i la investigació continua i un jutjat d'Olot d'instrucció ha obert diligències prèvies.
El cos d'agents rurals, amb la col·laboració de la policia municipal d'Olot, ha denunciat un home per enverinar fauna domèstica a la capital garrotxina. El grup especial de verins i antifurtivisme va començar la investigació arran de la denúncia de l'amo d'un gos que l'havia hagut de portar al veterinari per haver ingerit verí. L'animal es va recuperar, però els agents rurals van detectar a la mateixa zona diversos gats que havien mort enverinats per una substància amb una toxicitat alta. La investigació va apuntar cap a un sospitós. Durant la inspecció d'una parcel·la de la seva propietat, comptant amb el grup de suport caní, van localitzar un pot d'un producte il·legal i han pogut comprovar que és el mateix verí detectats en dos gats morts. El producte localitzat a la propietat és un compost químic que pertany a la família dels carbamats, que s'utilitzava fonamentalment com a insecticida i que és prohibit des de l'any 2007. Té una acció ràpida i agressiva i afecta el sistema nerviós, respiratori i digestiu. Durant l'entrada i registre que es va fer en col·laboració de la Policia Municipal d'Olot, també van localitzar una arma llarga d'aire comprimit, una gàbia trampa que se sospita que utilitzava per capturar gats i 12 ocells fringíl·lids, que dels quals 3 protegits. A banda del verí, també hi havia un insecticida no permès. Els agents rurals han comissat tot el material, la investigació continua i un jutjat d'instrucció d'Olot ha obert diligències prèvies, segons informen els agents rurals en un comunicat.
Marxem ara cap al Ripollès perquè amb l'objectiu de contribuir a l'eficiència energètica, l'Ajuntament de Molló bonifica en un 90% l'impost de construccions i obres per la instal·lació de plaques solars en habitatges particulars. Els veïns del poble poden acollir-se a la subvenció demanant informació al mateix Ajuntament.
Molló bonifica des d'aquest mateix any les noves instal·lacions de plaques fotovoltaiques que s'incorporen al municipi. Les ordenances fiscals d'aquest 2023 contemplen una compensació econòmica del 90% de l'impost de construccions i obres per aquells particulars que decideixin optar per la col·locació de plaques a casa seva, sempre que no siguin habitatges d'obra nova. Pep Coma, alcalde de Molló.
Amb la voluntat que aquella gent que vulgui pugui fer aquesta inversió, instal·li plaques solars a casa seva per obtenir energia neta renovable i que per tant pugui millorar també la seva factura elèctrica i contribueixi a produir aquesta energia que no vingui d'altres llocs on genera emissions de CO2.
Les construccions d'obra nova no es podran beneficiar de la bonificació, ja que s'entén que aquestes ja compleixen els requisits d'eficiència energètica.
En aquest cas insistir que de vegades, és a dir, més aviat són per gent que vulgui instal·lar ja en el seu habitatge aquesta nova font d'energia, perquè el que comentàvem, un edifici nou, de construcció nova, que les plaques solars siguin la justificació per aconseguir la certificació energètica que estan obligades als edificis actualment, llavors no podria gaudir d'aquesta bonificació, perquè s'entén que l'edifici, com que és nou, ja està obligat a instal·lar aquests sistemes d'energia renovable.
L'objectiu del consistori és incentivar l'ús d'energies renovables al municipi.
La Biblioteca Maria Vayreda d'Olot torna a estar operativa. Durant aquestes 3 setmanes s'ha canviat el terra de la planta baixa i s'ha retirat l'escala de cargol que connectava la sala infantil amb el soterrani.
Malgrat les obres, les activitats infantils han continuat amb la seva programació i s'han pogut fer amb total normalitat.
Informa Pere Ubach.
La Biblioteca Maria Vayreda d'Olot torna a estar completament operativa. Durant la primera setmana de febrer va estar tancada per reformes. Al retirar el taulell de l'entrada, la biblioteca no podia funcionar i van poder reobrir-la quan es va tornar a muntar. Aquestes obres havien de servir per canviar el terra de la planta baixa, però també s'ha retirat l'escala de cargol que connectava la sala infantil amb el soterrani, ja que no complia la normativa de seguretat. Segons la directora de la biblioteca, Judit Badia, l'espai es veu més net i més ample i ajuda a canviar la percepció del que és actualment una biblioteca d'estudi.
Més informal, sí, més comoditat, això és el que intentem, de fet, que la biblioteca vagi perdent aquest concepte, no?, tant de biblioteca d'estudi i silenciosa. I, bueno, doncs el terra també ens ha ajudat una mica a perdre aquesta idea que tenim de biblioteca, sí.
Fa 2 anys es va remodelar el primer pis de la biblioteca. Ara s'ha incidit a la planta baixa i la directora afirma que espera poder treballar en les 2 plantes restants, la segona i el soterrani.
És que és una moqueta que fa molts anys que està posada i, clar, es fa molt malbé per l'ús, no?, bàsicament, i pel manteniment, perquè requereix un manteniment que és molt car i costós. Llavors, bueno, més que perquè sigui una intenció meva o no, o de la biblioteca, sinó que és que gairebé és necessari. Quan veus els altres pisos que ara ens queden, que són la sala infantil i el segon pis, ostres, es veu molt desgastada. Bueno, jo crec que és més un tema això, d'higiene i de sanejar una mica la biblioteca.
Durant aquestes setmanes, les activitats infantils han seguit amb la seva programació normal. La sala infantil i el cau de la Guilla es van traslladar fins dimarts a la Carbonera.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
I a l'antena dels 5 minuts més ens acostem ja cap a 8:15 del matí al carrossaire de la colla carnavalesca d'Olot i Castellfollit. Lluís Soler ha estat reconegut per la seva contribució al carnaval.
L'Ajuntament d'Olot ha fet entrega d'un guardó a la seva tasca a favor de la cultura popular i és que als seus 93 anys no es perd mai les rues de les comarques gironines.
Ens ho explica en Guillem Guardiola.
No em mereixo tanta cosa, no m'ha costat tant d'ajudar. Perdoneu, estic emocionat.
Emocionat, així ha reaccionat Lluís Soler, un dels creadors de les carrosses de la colla carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca, en l'homenatge a la seva tasca de contribució al carnaval. L'Ajuntament d'Olot li ha fet entrega aquest dimecres d'un guardó de reconeixement. Soler, de 93 anys, ha dedicat tota la seva vida al carnaval i, de fet, des del 1993, l'any de la seva jubilació, ha sigut un dels principals dinamitzadors de la seva colla i l'encarregat d'idear i fabricar les carrosses de l'equip. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha destacat el valor que tenen per a la ciutat persones com ell.
Són oficis que cada vegada es perden més, però després de molts anys de fer l'ofici de banista, quan va arribar a la seva edat de jubilació, l'any 1993, doncs en Lluís va pensar que aquest talent el podia continuar dedicant d'alguna manera a la ciutat i ho ha estat fent doncs, pel carnaval, ho ha estat fent per les carrosses, per una colla, la colla carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca, vull dir que és una colla que enguany també celebreu el vostre 30è aniversari.
Soler, sorprès i nerviós, també ha deixat la seva signatura en el llibre d'honor de la ciutat, després de saber que pròximament s'ampliarà el nom de la colla que fa una trentena d'anys que intenta fer créixer. Pep Pérez és membre de la colla carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca.
Proposarem en assemblea extraordinària que la colla la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca canviï de nom. Proposarem en assemblea que el nom de la nostra colla a partir d'ara sigui la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca i Carrossaires Lluís Soler.
L'entrega del guardó d'agraïment al carrossaire Lluís Soler coincideix amb la commemoració dels 30 anys d'existència de la carnavalesca d'Olot i Castellfollit, que tornarà a sortir un any més aquest dissabte pels carrers d'Olot en la popular rua de Carnaval.
Gràcies, Guillem, i ja que parlem del Carnaval, atenció perquè l'associació Rapsodia Veus Literàries organitza la 6a edició del concurs de poesia eròtica d'Olot.
El certamen es celebrarà diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Pere Serrat. Els rapsodes de l'associació recitaran els 23 millors poemes dels 75 que s'hi van presentar. Des de l'organització animen els poetes de la comarca a sumar-se a aquesta iniciativa, ja que la majoria de participants provenen d'arreu dels Països Catalans.
Amb l'arribada del Carnaval a la Garrotxa, torna el concurs recital de poesia eròtica d'Olot. L'associació Rapsodia Veus Literàries n'organitza la 6a edició. El certamen se celebrarà diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Pere Serrat, en lloc de la Sala Alturín com s'havia fet fins ara. Els finalistes del concurs es coneixeran en el mateix acte. Els rapsodes de l'associació seran els encarregats de recitar els 23 poemes escollits dels 75 que es van presentar inicialment. L'associació pretén que els participants presentin una lírica eròtica però elegant. Des de l'organització afirmen que fa 6 anys que treballen perquè Olot gaudeixi d'un recital de referència de poesia eròtica i tot i que creuen que el certamen s'hi està convertint, es queixen de la falta de participants garrotxins. Santi Jou és membre de l'associació Rapsodia Veus Literàries.
Només en poesia eròtica aquest any tenim 75, és un èxit brutal. Torno a queixar una vegada més, que ja ho havia fet altres anys. Els olotins, garrotxins, no sé on són, i n'hi ha molts, no escriuen aquests.
A banda dels poemes, el concurs de poesia eròtica retrau un homenatge a les copletistes del segle XIX de Madrid. Clara Sánchez Castro i Elisa Planagomà recordaran aquestes figures sovint malenteses.
Aquelles dones, doncs, vale, cantaven. Algunes es van fer riques, famoses, inclús propietàries de locals, però altres no. Rentaven la roba i no sé què, i després cantaven.
I sempre
però
van ser malenteses.
Molt malenteses, sí, sí, sí. I és un homenatge a aquesta gent.
El concurs de poesia eròtica d'Olot és un acte apte per a tots els públics. Les entrades són gratuïtes, però només es poden adquirir i anen a recollir-les a la seu del Centre d'Iniciatives Turístiques.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Anem als esports. Avui parlem d'hoquei perquè l'hoquei Olot torna a la pista amb l'objectiu de seguir invicta aquesta segona volta. Els olotins visiten la pista del tercer classificat, el Sant Just, aquest dissabte a partir de les 8 del vespre.
Després d'un cap de setmana d'aturada, els de García i Piera volen seguir amb la bona dinàmica de resultats després d'encadenar 3 victòries consecutives. Tota la plantilla està disponible pel duel a Sant Just.
Ens ho explica en Roger Isern.
Diuen que a vegades has de desconnectar per tornar a connectar. Podria ser el que ha fet l'hoquei Olot després d'un cap de setmana sense lliga i les bones sensacions després de sumar 9 punts de 9 possibles a l'inici de la segona volta. Els olotins passen pel seu millor moment de la temporada, on han mostrat un gran hoquei i han estat capaços de capgirar marcadors en contra, com en el darrer partit davant el Lloret. Una dinàmica que el tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, vol que segueixi després d'aquesta petita aturada de la Lliga.
També va bé per desconnectar
els jugadors també segurament els hi feia falta, saps? Una mica de desconnexió, de tenir un cap de setmana lliure, de que poguessin fer altres coses que no sigués el hockey, i crec que també que aquestes setmanes així de peron també van bé per això, per recarregar les piles i per seguir amb aquesta dinàmica.
L'Hoquei Olot visita la pista del Sant Just, un rival que ha guanyat les dues vegades que s'hi ha enfrontat a la Josep Jou. En canvi, el Sant Just com a local és un dels equips més difícils de batre, ja que només ha perdut un partit a la seva pista. García remarca que és un equip pensat per pujar a l'Hoquei Lliga.
És una plantilla feta ja l'any passat, ja ho era. És una plantilla feta per intentar pujar de categoria. Sí que és veritat que és el que estem veient, o sigui, són gent amb experiència que per molt que hi hagin resultats ajustats, ells saben jugar amb el marcador.
El Sant Just Hoquei Olot, corresponent a la 15a jornada del grup nord de l'Hoquei Lliga Plata, es disputarà aquest dissabte a les 8 del vespre al pavelló de la Bonaigua. Es podrà seguir en directe des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Olot.
I avui també hem de parlar d'hoquei però en femení, perquè el sector femení de l'Hoquei Olot es prepara per l'ascens.
Després de quedar terceres en la fase regular, les olotines lluitaran per pujar a primera catalana femenina. L'equip format per jugadores locals debutarà en aquesta segona fase a la pista del Martinenc, tercer classificat del grup A.
Ens ho explica l'Aniel Puigverd.
L'Hoquei Olot està vivint com a club un moment històric. El masculí és a segona divisió estatal i, de moment, sense patiments, amb una Josep Jou plena i les jugadores del sènior femení classificades en la lluita per l'ascens. Després de 20 anys, l'Hoquei Olot tenia ganes de tornar a crear un equip femení. L'únic requeriment era fer-ho amb patinadores de casa i, després d'aconseguir-ho, han triomfat en el primer tram de temporada. L'entrenador del sènior femení de l'Hoquei Olot, Joan Sedano, es mostra il·lusionat davant la possibilitat d'aconseguir l'ascens.
Ha anat damunt totalment i estic amb noies que feia anys que no jugaven, que ho havien deixat, que ja són mares, que ja, bueno, han de tornar a agafar ritme, i la veritat és que estan millorant molt, tenen moltes ganes i això sempre ajuda moltíssim.
Els números són clars i el femení de l'Hoquei Olot disputarà el primer partit de la segona fase la setmana que ve. Tot i que van perdre davant el Caldes en l'últim partit de la primera fase, l'equip ha quedat en tercera posició a la classificació del grup B. Han guanyat un total d'11 partits i han acabat sent l'equip més golejador amb 87 gols a favor. Les altres rivals dels play-offs són el Sant Jordi, el Manresa i el Caldes del mateix grup de les Olotines i l'Igualada, el Cubelles, el Martinenc i el Sant Just del grup A. Sedano explica que amb l'entrada als play-offs han canviat el model d'entrenament.
Entrenant tot que puguem, hem deixat coses més bàsiques fetes, ara ja comencem a treballar unes coses més concretes, més pels partits següents, o sigui, ja no mirem tant en general per l'equip, sinó més pels següents partits. L'important és treballar fins al final.
El primer partit de la nova fase de competició del femení de l'Hoquei Olot serà el pròxim 5 de març, a 6:45 de la tarda, a la pista del Martinenc.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.